Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Reprenem aquest tema de la setmana d'avui dimarts, dedicat a conèixer la realitat de diferents sectors econòmics, com les perruqueries, les agències de viatges i les sales de joc, casinos o bingos. Ara, en aquesta segona part, Lourdes, podem encetar ja la tertúlia.
Doncs moltes gràcies, Sílvia, i tornem a donar la benvinguda a Jordi Manchón, agent de viatges al Rasclet de Santa Margarida i els Monjos, al Víctor Manuel Duce, portaveu de sales de joc, casinos i sales d'aposta de Catalunya, i Roberto Cerrato, cap de sala del Bingo Sant Vent del Vendrell. Molt bones i benvinguts novament.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Encetem una mica el debat, jo us aniré conduint amb preguntes, però si voleu, sentiu-vos totalment lliures d'intervenir quan vulgueu i entre vosaltres, és a dir, jo us aniré fent preguntes, però si ve que aneu vosaltres explicant doncs, les situacions, doncs encantats estarem aquí al Penedès en xarxa. La primera és una que suposo que us esteu preguntant i que esteu pensant ja que fins al dia 7 com a mínim continuaran aquestes mesures actuals per intentar frenar aquesta tercera onada. Però a veure, veient que des del 15 d'octubre, en el cas de les sales de bingo i en el cas de les agències de viatges que no hi ha doncs, gaire moviment, teniu por de que el dia 7, 8, en aquest cas, tornin a ampliar-se i que torneu a estar com fins ara? Comencem amb el Jordi, per exemple.
Bueno, jo en el meu cas, la veritat que ara mateix això no em condiciona gaire. O sigui, les perspectives és... La gent ara no està pensant en viatjar. Sí, que no ens afectarà. El moment que veurem la llum és quan ja les notícies siguin més bones i es vegi que tot això va baixant. De moment, això no ens afectarà gaire, jo crec. Ni ens afecta ni ens beneficia, vamos. En aquest sentit.
Víctor?
A veure, tal com està la situació actual i si mirem fora de lo que és Catalunya i inclús Espanya, i veus les mesures que estan prenent, això no pinta gaire bé. I suposo que el dia 7 arribarà i es diran 15 dies més, perquè la cosa no pinta bé. Vale? L'únic que esperem és que si deixen obrir centres comercials, vale? Perquè una cosa que no t'havia comentat és que en centres comercials tenim 16 o 17 salons, i quan van obrir centres comercials només estava això tancat. És el que volem, poder treballar.
Clar. Roberto.
Yo opino igual que Víctor. La situación no pinta nada bien y yo creo que eso seguirá siendo bastante para largo.
És a dir, que no veieu gaire llum al final del túnel, però a més, jo no és per ficar-hi més llenya al foc, però a sobre, si aquestes mesures s'allarguen en el temps com es preveu, que tothom pensem això, però també coincidirà amb una setmana que ens tocaran a votar. Veieu el sentit de que no ens podem moure, de que molts esteu tancats, però en canvi podem anar a mítings, podem anar a votar, podem trencar aquest confinament? Ho trobeu normal?
Bueno, és que la situació
sí.
No...
Perdó.
Guardeu.
Sí. Jo crec que, bueno, que aquí es demostra que abans de la salut estan els interessos polítics i els econòmics. I, bueno, s'està donant preferència amb això i després ja vindrà la resta. Així és com pensen avui en dia, per desgràcia, la majoria dels polítics. I així estem com estem.
Víctor?
A veure, jo penso que els mítings es podrien fer perfectament, telemàticament, per internet, per tool. Tenim les eines, igual que els fills poden estudiar des de casa amb l'ordinador, doncs els mítings, escolta, a tal hora i en el canal tal es pot fer i fora. I al votar, doncs bueno, a veure, n'hi ha països que són inclús menys avançats que Espanya i es pot fer la votació per electrònicament o el correu que sempre es fa. Però, bueno, a veure, si poses les mires correctes, m'imagino que pot anar a votar, perquè si pots sortir a comprar i això, si tu fas un posto que sigui a l'aire lliure per si dir-ho, es podria fer, m'imagino.
Roberto?
Bueno, jo penso que avui en dia n'hi ha coses més importants que tot això. No fa falta. Es podrien esperar.
És a dir, ens podríem esperar una mica més i...
Sí, és que n'hi ha coses més importants, penso, eh? Tot això que està passant és més important que unes eleccions on que la gent vagi a votar, no sé.
Bé, sou alguns dels sectors més afectats per la pandèmia, ja sigui per estar tancats o per poder obrir però no tenir clients. Com ho esteu vivint? Roberto, comencem amb tu, que estàs aquí, bueno, que t'he deixat una mica...
Sí, ten en cuenta que la gente... A nosotros, bueno, y una gente que conocemos directamente, ¿vale? Nos pregunta, oye, ¿cuándo vais a abrir? Oye, ¿cuándo tenéis que abrir? Oye, esto no es justo. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que esto irá para largo. Pero lo que no, yo por lo menos personalmente, no encontramos justo que nos tengan como acondicionados por cuando pusieron todas las restricciones para poder abrir, nosotros no estábamos en ningún sitio. Es como si estuviéramos, por decirlo de alguna manera, en el limbo, ¿sabes? Entre comillas, no sabemos cuándo. Estamos como en un lado apartados. Somos de ocio, pero no estamos haciendo nada malo.
Claro, totalmente.
Simplemente vamos a trabajar, como todo el mundo. Y queremos trabajar.
La voleu trabajar y...
Tenemos unas medidas de seguridad. Mira, tenemos unas medidas de seguridad, por lo menos nosotros, que no la tienen en ningún sitio. Desde un primer momento se gastaron mucho dinero en hacer unas medidas de seguridad, entre mamparas, geles. Nosotros tenemos geles hasta encima de cada mesa para que cada cliente se lo pueda echar en las manos. Y aún así, tenemos unas medidas de seguridad más que en otros sectores como los supermercados o grandes superficies, y sin embargo somos nosotros los que estamos cerrados.
De fet, ara que ho comentes, Roberto, això em recorda, i tant Víctor com tu ho haureu viscut, una mica amb la llei d'antitabac que es va posar en marxa, si no recordo mal, el 2008, que els bingos, sales de joc, us van fer una sèrie d'obres, i de fet el bingo també va ser una d'elles. Després no van servir per res, no? No sé si ho recorda això, no?
Son obras, como digo yo, inútiles, porque primero te sacan una ley, pagas unas obras y luego te la vuelven a cambiar. Aquí te obligaron a hacer una serie de no obras, sino de instalaciones para que las condicionara el local con un aforo limitado y luego te cierran. Entonces, ¿de qué te sirve todo lo que estás haciendo si te cierran? Si tú tienes una medida de seguridad es para poder seguir abiertos, para tener una atención al cliente. Que seria el correcte.
Sí, sí. No, i és que me'n recordava això, aquesta llei que s'havia posat en marxa fa uns 12 anys enrere i que després era, doncs, primer que sí, després que no, és a dir, una mica...
Mira, nosotros fuimos uno de los primeros que abrimos, porque nosotros abrimos el 7 de junio después de la primera pandemia, ¿vale? Uh-huh. Nosotros no nos hemos encontrado ningún caso, ninguno, y no tenemos el aforo que, por ejemplo, tiene un supermercado. Lo que está claro que si te tienes que contagiar, te vas a contagiar igual en un centro lúdico, como en un supermercado, como en una farmacia, como en cualquier sitio. Pero todo el mundo tiene el mismo derecho de trabajar. ¿De qué te sirve que, por ejemplo, un bar esté abierto fuera de Cataluña hasta las 6 de la tarde y aquí te comen restricción de que pueden abrir 2 horas y media? ¿Qué diferencia hay? ¿Actúa el virus diferente en Cataluña o fuera de Cataluña? No, es que no termino de entenderlo.
T'entenc perfectament. Víctor?
A veure, és que el problema és que a nosaltres, com sempre, se'ns ha ficat com si fossin com les discoteques, i tu a un bingo ni vas a ballar, ni vas a suar, ni vas a cridar. ¿Vale? Perquè pensa que és el joc és una cosa que vas a passar l'estona tranquil·lament, et vas a relaxar. Això és quan un client nostre ve i diu, escolta, vinc aquí, passa l'estona tranquil, sense oblidar-me de la feina i oblidar-me de tot. Això és el que és el bingo, el casino, els salons de joc. Tu no vas a fer esport, no vas a suar, no vas a interactuar. De fet, és més... A veure, sí que és cert que moltes senyores ajunten amb amigues que es veuen i parlen, però és que amb les mires que n'hi ha ara n'hi ha ara que n'hi ha una persona per taula, en el cas de les nostres així, n'hi ha una persona per taula, aleshores és que és impossible, n'hi ha gent controlant, nosaltres tenim personal que només es dedica a controlar, perquè com n'hi ha poca gent ara, no es tenim personal per poder controlar les coses. El control que tenim és extrem, ¿vale? I són mides que, a més, Sanitat les va aprovar. O sigui, això és el que no entenem. Si nosaltres tenim un certificat que ens han donat, com que són unes empreses fantàstiques per poder portar aquesta situació del Covid, doncs aleshores, per què després no ens deixes obrir com els altres? És això, el que no s'entén és això.
Perquè en algun moment us han cridat per... a tu com a portaveu o a algun del sector per saber els números, o teniu alguna mena de contacte amb la Generalitat en aquest cas, o ells dicten les normes al Procicat i vosaltres acateu? Hi ha alguna interlocució?
A veure, es fan interlocucions, però arran de veure el que s'havia fet. O sigui, no és que ells ens han consultat mai, no, ells deien, se tiene que hacer esto, passen del que és el sector de joc, perquè és com deia el meu company, però el Roberto que no sortíem a cap puesto, ¿vale? Aleshores fer mobilitzacions i tot, i aleshores es van començar a fer les negociacions, però és això, no, ells no consulten, ¿vale? No, el problema és que jo entenc que això és una situació sanitària, però és que n'hi ha persones. O sigui, no seria millor, a lo millor, com ara això que està de moda, que està sortint lo del COP 0, que diuen la... Doncs tanca-ho tot, escolta. Jo, sincerament, al Nadal no hauria obert. És una, ojo, és una opinió personal. Doncs, escolta, tanca tot, que baixi la... Fica vacunes i fora. I passem-lo. Escolta, que es perd un Nadal i es perd una Setmana Santa, no importa, perquè n'hi haurà més. Però vides, si se'n van les vides no n'hi ha una només.
Sí, molta gent...
Això és a títol personal, vull dir que...
Sí, òbviament, esteu aquí per poder parlar, a banda del sector que us toca, doncs per expressar-vos lliurement, és a dir, en cap moment, òbviament la situació doncs és agònica pel que dieu, no? Doncs que no pertanyeu a cap sector, que el Jordi doncs no poden viatjar, que et tallen el confinament. Clar, són coses que vosaltres esteu visquent en primera mà i en primera línia. Aleshores, sentiu-vos totalment lliures d'explicar-ho. De fet, et volia preguntar una cosa, Víctor. Vosaltres vau fer mobilitzacions al mes de desembre, no? A la plaça Sant Jaume.
Sí, vam fer dos mobilitzacions a la plaça Sant Jaume, que els medis van venir i van cobrir-ho. A la última mobilització va ser que vam tenir el que és el suport dels sindicats, de la patronal i tot, i bé, tots junts vam anar allà, i això va ser el que va fer que tot es comencés a moure. Uh-huh. Esperem que tot acabi bé i que... Com et dic, també entenc que això es té que normalitzar, i amb les notícies que vas sentint, que si la cepa britànica o la del Brasil o no sé què, et dona por, no saps què fer. És que tampoc s'imaginaria ningú que una economia com la nostra, que és veritat que es mou molt pel turisme, i sempre jo sempre deia, és que tenim un turisme fantàstic, i mira, això el que ha atacat precisament és turisme, oci, tot el que es mou de, així. Clar, això no s'ho imaginava ningú.
Clar, tota l'economia, moltes empreses, no? Si mirem aquí a la comarca, doncs molt, tant a l'Alt com al Baix Penedès, molts estan dirigides al turisme, i realment, això el Jordi ho pot Correcte. Contrastar, que el turisme ha caigut totalment, més si tenim en compte que gent que vulgui viatjar amb seguretat, i el confinament doncs no li ajuda gaire, tampoc. No, Jordi? Correcte.
No, està clar, és que és el que et comento. Com que tot això, bueno, jo també entenc una mica la part dels polítics, no? Això és complicat perquè és algo nou, gestionar-ho no és fàcil. Però bueno, cada comunitat va fent una mica la seva ara, i bueno, estem veient, ahir sortia justament Madrid, que ara vol ampliar els horaris del bar, doncs això beneficia que els turistes de francesos siguin viatjant cap allà. Clar, si això ho volem parar, no sé fins a quin punt això és beneficiós per la resta. Aquí a Catalunya, per exemple, amb el confinament municipal no es pot viatjar, bueno, no pot moure ningú a cap lloc. Llavors, actualment és zero el tema turisme.
Jordi, l'altre dia em passaves una imatge que marcava el que era el mes de novembre i la facturació. I a dades una mica també amb el que deia el Víctor, agències de viatges, un menys 74,5%, allotjaments turístics, menys 67,4%, transport aeri, menys 60,2%, sector del taxi, un menys 53,5% i l'hostaleria, un menys 43,4%. Són dades que són d'un altre mitjà de comunicació que em vas passar en base a la font de l'INE, però són alarmants, perquè és el que deia també el Víctor, no? Som un país turístic, que sempre hem fet elogi d'això, però ara potser canvia tot el sistema. Potser ara ja no viatjarem tant, doncs ens anem a fora d'Espanya, no? Sinó que apostarem més pel turisme local. No sé com veieu això, però ahir parlant amb un company col·laborador d'aquí del Penedès en xarxa, em comentava que a Argentina precisament s'ha posat de moda aquest turisme rural que potser ens beneficiaria a tots els sectors, no? D'alguna manera. Què en penseu, Jordi?
Home, en el meu cas, per exemple, no, perquè no. El turisme rural funciona d'una altra manera, no? Si són cases que són petites, llavors treballen per compte propi, no utilitzen... Si no hi ha el mateix cicle que als hotels, que hi ha un majorista, l'agència... Tot això, amb una casa rural, tot això salta. O sigui, la mateixa casa rural s'anuncia i ven directament al client final. I, bueno, després hi ha algunes pàgines molt potents que són les principals que la gent consulta en aquest cas. O sigui, la gent ja no va a agències ni ho contacta directament. Quasi que beneficia al sector de la zona, però no en el cas d'agència, no. En el meu cas no, vamos.
En el teu cas no. Víctor?
Mira, Lourdes, si me permites...
Sí. Sí, tanto.
Tú sabes que nosotros, a esto también a nosotros nos afecta también bastante, porque al estar en un sitio de costa, nosotros también vivimos mucho del turismo, ¿vale? De la gente, claro, que viene de fuera, y con el confinamiento perimetral, nuestro trabajo es mínimo, porque si la gente no sale o no baja a la costa, nosotros no trabajamos, o sea que tenemos un incremento doble.
Claro.
Ya, primero que estás cerrado, y segundo, si abres y la gente no la dejan salir, estás en la misma situación. Situació precària.
Totalment. A més, vosaltres, no oblidem que també teniu molta segona residència.
Sí, efectivamente, por esto mismo. A nosotros nos afecta más que a otras salas o a otros sectores, por decirlo de alguna manera. Es que nosotros tenemos un incremento doble. Nosotros no estamos en medio de una capital donde trabajemos. Nosotros trabajamos más bien con el turismo, con la gente que tiene segundas residencias. Pero claro, si no nos dejan salir o no nos dejan salir... el trabajo es mínimo.
Clar, en el supòsit de que tu poguéssiu tornar a obrir el dia 8, si les mesures canvien o no canvien, però encara, tot i així teniu el confinament perimetral de municipi, doncs us faríem...
No n'hi hauria de treballar, efectivament, no n'hi hauria manera.
Us trobaríeu exactament
però, bueno,
igual.
És el que tenim. És el que hi ha.
Déu-n'hi-do.
La cosa està complicada, està molt complicada.
Jo pregunto, teniu por de no sortir d'aquesta? Heu arribat a plantejar-vos ara... el futur o com el visualitzeu aquest futur a curt, mitjà, termini?
Yo, si te pienso, yo desde mi punto de vista, yo ahora mismo no, porque ya lo estás pasando tan mal que qué miedo puedes tener. Ya. Si peor, ya no te puede ir. Llevaba sin cobrar desde octubre, tuviste 3 meses confinados en marzo, lo poco que tienes guardado se te agota, no llegas a pagar a final de mes, eso es como el pescado que se muerde la cola, como he dicho antes. Entonces, ¿qué puedes tener miedo si ya lo estás pasando mal?
Claro. sí, malauradament.
Claro, que también, como Víctor, yo soy de la misma situación que Víctor, mi mujer y yo trabajamos los dos en el mismo sector. Y claro, no es un sueldo que no entra en casa, son dos. ¿Vale? Porque si dices, mira, uno no trabaja y el otro va trabajando y vas pagando, pues que nosotros somos dos. Es más complicado de lo que parece.
Doncs sí, que és la mateixa situació a la que es troba Víctor, també.
Sí, sí, claro, efectivamente. Y sobre todo, las vacunas tenían que haber empezado pues por la gente que está de cara al público, que es la que más puede contagiar. Sería una de las soluciones. Tú estás de cara al público, pues mira, serías de los primeros, digo yo, no sé. Es que esto es muy relativo. Es muy relativo. ¿Quién te está dando los problemas?
Las vacunas, ¿no? Sí. Eso suposant que arribin.
Supuestamente, los medios de comunicación te están diciendo que los problemas se los está dando la gente joven, porque salen fuera, porque hacen fiesta, ¿qué tal? Pues empezar por la gente joven para que evitar estos problemas. Es que cada uno piensa de una manera diferente. Por eso te digo, sí. Es muy complicado. Y esto tardaremos tiempo en solucionarlo. Sí, yo pienso que hoy por hoy, no tenemos que combatir el virus. Tenemos que aprender a vivir con él. Que és el que no sabem fer.
Doncs sí, em quedo amb aquesta frase, Roberto? Sí, Víctor, no sé, Víctor o Jordi, no sé qui parlava.
Víctor, el que diu Roberto és així, si tinguéssim una mentalitat més de Finlàndia, de Suècia, o aquests països del nord, que en això quan diuen teniu que fer això i ho fan, és que aquesta mentalitat que tindríem que tenir que no la tenim, d'acord? Y no en bala eso de decir, ah, es el carácter latino, ni leches, ni no, eso no es correcto. Si ens diuen una cosa, la tenim que fer, i perquè és l'única manera que sortirem endavant. Perquè, escolta, mira Austràlia com estan, i fan les coses, les fan correctes i estan fantàstics. Nosaltres som una mica rebels, sempre ho hem sigut.
Que vols nosaltres que som fer? Fantàsticos.
Exacte.
Sí,
bueno, sí,
ja... Adura fa falta, és la gent que salta... Les restriccions, pues, és que per culpa de qual estem així. Tenim una manera de... Si no ens toquen la butxaca, no sabem respectar les normes. Aquest és el problema.
El cas d'Austràlia que comentava el Víctor és curiós perquè tinc una amiga que té família que des del primer moment els han posat totes les ajudes i estan tranquil·lament a casa sense haver d'angoixar-se per la situació que estem patint, és a dir, al final suposo que torno un altre cop al peix que es mossega la cua. Se'ns esgota el temps, Jordi Manchón, Víctor Manuel Duce, Roberto Cerrato, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al Penedès en Xarxa per explicar-nos de primera mà com esteu visquent aquesta situació i esperem que molt aviat doncs, es pugui solventar i solucionar i que pugueu tornar a treballar amb seguretat. De veritat, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al Penedès en Xarxa avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Menys de mig minut i arribarem a 2:15 del matí, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i després seguim a la secció d'ocupació i formació. Avui parlem dels nous agents cívic Covid-19 que ha contractat l'Ajuntament de Vilafranca a través de plans d'ocupació.
Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès seleccionarà 48 persones perquè participin en la quarta edició del programa Ubica't. En el marc d'aquest programa i fins al 31 de desembre del 2021 es duran a terme accions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a persones en situació d'atur, persones inactives i persones treballadores que es trobin en situació de precarietat laboral. Les accions i la durada de l'atenció a cada participant s'establiran en funció de les seves característiques i necessitats necessitats i es definiran en un full de ruta consensuat i individualitzat. Un altre aspecte important del programa Ubica'ts són les actuacions de coneixement de l'entorn productiu, l'apropament a les empreses i la prospecció laboral, amb l'objectiu que els participants coneguin el mercat laboral i les empreses puguin sol·licitar perfils professionals. Les persones de l'Alt Penedès que estiguin interessades a participar en el programa Ubica't del Consell Comarcal poden contactar amb l'Àrea de Promoció Econòmica i Comarcal mitjançant l'adreça de correu electrònic scaldu@ccappenedes.cat. Olesa participarà en el projecte d'agermanament europeu NetMed Bridge of Books. El projecte, subvencionat per la Unió Europea i emmarcat en el programa Europa amb els Ciutadans, uneix municipis d'Espanya, Croàcia, Bòsnia, Itàlia i Portugal, i en aquesta ocasió Canyelles serà el líder del projecte i representarà el punt central del fil conductor d'aquesta connexió i també el municipi en què es desenvoluparan totes les activitats de la xarxa NetMed després de l'estiu del 2021. L'objectiu del projecte és fomentar l'intercanvi cultural entre els joves dels diferents països perquè puguin entendre la importància del diàleg en la solució de conflictes i considerar les diferències culturals a Europa com un valor afegit i no un obstacle cultural i econòmic europeu. NetMed Bridge of Books serà l'ocasió per crear una connexió estable entre les institucions i els centres culturals dels 5 països involucrats en el projecte. Calafell torna a posar en marxa la campanya comercial de Sant Valentí. La farà de dilluns a divendres per adaptar-se a les limitacions sanitàries per la pandèmia. L'Ajuntament de Calafell i les associacions comercials del municipi posen en marxa la campanya comercial de Sant Valentí. Novament, sota el lema Calafell enamora, la iniciativa s'adaptarà a les limitacions sanitàries per la pandèmia i es farà de dilluns a divendres. Recordem que el cap de setmana el comerç, considerant no essencial, ha de tancar. Per aconseguir aquest objectiu, els clients dels establiments adherits distribuiran entre la seva clientela tiquets de participació en un sorteig de vals de compra per un import total de 1.100 euros. La campanya comercial de Sant Valentí és una iniciativa de les associacions empresarials Segur Platja, Calafell Poble i Fòrum Calafell i de l'àrea de promoció de la ciutat de l'Ajuntament. Jonathan Carbó presenta a l'Agrícola la xerrada a Vilafranca, Estem per Orgues. Aquest dissabte, a les 7 de la tarda, dins el cicle A l'Agrícola parlem de música, l'organista vilafranquí Jonathan Carbó parlarà d'aquest instrument en una sessió titulada A Vilafranca, Estem per Orgues. La xerrada s'ha vinculat amb el concert d'orgue que tindrà lloc aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la Basílica de Santa Maria, a càrrec de Jaime González Sierra Moreno. A Vilafranca, Estem per Orgues és una xerrada on Carbó s'endinsa serà el món d'aquest instrument singular, molt present en la nostra tradició cultural, però alhora força desconegut. A través de la vivència d'un organista vilafranquí, parlarà dels nombrosos camps que tenen a veure amb l'orgue, des de l'organologia fins a la història, i també passant pels compositors i les seves obres. Donarà a conèixer el ric patrimoni organístic més proper, tot presentant la nova Associació d'Amics dels Orgues de Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
En aquesta nova cita amb l'ocupació i la formació, avui parlem de la figura dels agents cívics Covid-19 contractats per l'Ajuntament de Vilafranca amb la fórmula del Pla d'Ocupació. Comencem saludant les primeres convidades que ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Totes dues són tècniques del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament vilafranquí. Mercè, bon dia i ben tornada.
Bon dia, moltes gràcies.
La Mercè fa de coordinadora i d'anfitriona d'aquestes trobades i és un plaer retrobar-nos aquest 2021. I avui ens acompanya també per parlar d'aquesta figura de l'agent cívic, la Sabina Cassà, tècnica també del Servei d'Ocupació. Benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Mercè, com sempre, fem un cop d'ull a l'agenda, a l'activitat formativa.
Molt bé, som-hi, doncs. El primer que us porto és l'oferta formativa que té prevista de Puntic Vilafranca Virtual per aquest mes de febrer i el proper, mes de març. Són dos cursos d'una durada mitja, anem a dir, és una durada de 30 hores per curs. El primer d'ells es centra en l'alfabetització informàtica i tota aquella relacionada amb el món d'internet. És un curs presencial que tindrà lloc en horari de tarda i que preveiem començar a finals d'aquest mes. En segon lloc, tenim el cursos de preparació per a l'acreditació ACTIC, aquesta acreditació que ja la major part dels oients segurament ja coneix, és l'acreditació oficial en noves tecnologies de la informació i comunicació. També és de 30 hores, en aquest cas s'impartirà de forma online i té previst el seu inici a finals del mes vinent. D'altra banda, tenim un curs també que voldria recordar-vos, perquè en l'edició passada ja en vam parlar, és un certificat de professionalitat que també comença en el mes de març i que és el d'activitats auxiliars de magatzem. Aquest ja és un curs més llarg de 250 hores, és un curs de formació ocupacional. De tots aquests cursos tenim la inscripció encara oberta i per a més informació i fer aquesta inscripció, pues a ocupació.vilafranca.cat la podeu fer o trucant directament al servei d'ocupació, que com sabeu estem al recinte de la Fassina, o a l'Oficina Municipal de Treball.
I obrim el meló del tema que avui ens proposeu, Mercè. Avui parlem dels agents cívics Covid-19 i de la fórmula que s'ha utilitzat per contractar, en aquest cas des de l'Ajuntament de Vilafranca, que són els plans d'ocupació. És una fórmula habitual a l'administració?
Sí, cada vegada més en els últims anys tenim l'opció de poder comptar amb aquests programes de plans d'ocupació per a contractar personal, homes i dones que necessiten un lloc de treball per iniciar i continuar els seus itineraris professionals i habilitar-se en tot un seguit de coses. Aquests, concretament, els agents cívics ja compten amb una certa tradició. Aquí a l'Ajuntament de Vilafranca ja teníem potser agents cívics abans de que fossin plans d'ocupació. Vull dir que és una figura en la que estem avesats, estem acostumats a veure'ls pels carrers nostres. Per tant, hi ofereixen un servei valiosíssim i que nosaltres, sempre que podem, doncs contractem. Ho contracta l'Ajuntament a través del servei d'ocupació.
Sabina, explica'ns exactament què és un pla d'ocupació, què implica per part de qui contracta, de qui és contractat.
Sí, mira, la finalitat dels plans d'ocupació és la contractació de persones que estan en situació d'atur per desenvolupar tasques de suport a l'Ajuntament, amb l'objectiu sempre de millorar la qualificació professional d'aquestes persones i millorant així la seva ocupabilitat i, de pas, facilitant-los l'accés al mercat de treball. Ara, concretament, tenim 6 persones contractades com a agents cívics. 4 són una aportació pròpia de l'Ajuntament, que han començat, han iniciat ara aquest mes de gener, i 2 persones formen part del programa que se'n diu Treball i Formació, que està subvencionat pel SOC i pel Fons Social Europeu, i llavors desenvolupen aquestes tasques que després, bueno, el caporal us explicarà, i també comptarem amb la presència del Julen, que és un agent cívic que ja se li ha renovat, se li ha renovat el contracte i estarà 6 mesos més.
Pel que fa a aquestes 6 persones que estan exercint com a agents cívics, quin perfil interessava, quines caracteritzàveu especialment?
Sí, quan es va presentar l'oferta de feina, que es trobava en el Xaloc, el perfil es buscava gent que tingués estudis en l'àmbit educatiu o social, des de pedagogia, educació social, integració, monitor de lleure, dinamitzadors socioculturals, bàsicament que tinguessin aquest perfil més social. Llavors també experiència, que haguessin tingut una mica d'experiència en llocs de treball on hi ha hagut contacte amb les persones, que el saber parlar, saber escoltar, aquestes habilitats també que demanem, o treball en voluntariat, gent que hagi fet voluntariat també és un bon perfil, i també buscàvem persones amb capacitat de resolució de conflictes, amb motivació i interès, sobretot la importància de qualsevol pla d'ocupació o de qualsevol persona que necessita una feina és demostrar que té motivació i que té interès.
Això és bàsic, no? Perquè les altres coses es poden anar aprenent, es poden ensenyar.
Sí, correcte, exacte. Vull dir, les feines que ells opten se'ls hi va explicant, perquè, clar, evidentment, si és una cosa nova, doncs tothom ho pot aprendre, però la motivació, l'interès i les ganes són molt importants.
Hi ha hagut molts candidats que s'han presentat a aquesta oferta, o potser partíeu d'una llista d'uns candidats previs?
Sí, hi ha hagut bastanta gent que es va apuntar en aquesta oferta del Xaloc, i pel que fa a les dues candidates que estan contractades ja des del mes de novembre, aquestes ja venien determinades pel servei d'ocupació. En canvi, les sis persones que han començat ara, les tres persones que s'han contractat, es va fer oferta al Xaloc, i sí, van haver-hi molts candidats, i és difícil escollir a les persones
idònies, no?
Sí, exacte, buscar el perfil adient és difícil, però sempre tens en compte la situació de la persona i també com es desenvolupa durant l'entrevista.
Aquestes contractacions, aquesta selecció es fa en un context complicat, en plena pandèmia. Clar, això ho fa tot més difícil, més complexa.
Sí, sí, durant el procés de selecció, doncs, és una miqueta més lent de lo habitual, i llavors respectant molt les mesures de seguretat.
Ens deies que hi ha hagut candidats, això vol dir que la por a la Covid no ha frenat aquestes ganes de treballar, d'estar al carrer, d'interactuar.
No, jo crec que justament ara estem en un moment on la gent que està a l'atur necessita trobar feina i necessita aquesta oportunitat, no?
Ens explicaves que un dels convidats, que d'aquí uns minuts introduirem, el Julen Palomo, és un d'aquests agents cívics, ha estat renovat. Quina durada solen tenir aquests contractes d'agents cívics en concret?
Depèn de si són programes subvencionats o no. En el cas del Julen, era una subvenció de Diputació i era 6 mesos, i ara se li ha renovat 6 mesos més amb contractació, amb aportació pròpia de l'Ajuntament. En canvi, les companyes que van començar a fer d'agent cívic al novembre, la contractació és de 9 mesos, perquè el programa en si ja posa la condició de 9 mesos. I els 3 que han iniciat ara al gener són de 6 mesos, també.
El rodatge és desigual, però ja hi ha un background, ja hi ha un feeling. En el cas dels que han començat més d'hora, esteu satisfets? Interacció?
Sí, sí, sí. A veure, els que han començat ara al gener...
És molt recent
per valorar-los, però penso que és un molt bon equip. Són 6 persones que s'avenen molt i parlen constantment, i llavors parlem també amb ells, fem coordinacions des de la policia, que és qui els hi dona les tasques, fins a... jo doncs també els hi faig com un seguiment i un suport.
Clar, perquè darrere d'aquests agents cívics hi ha 2 serveis, no? D'una banda, el servei d'ocupació, i de l'altra, la policia local de Vilafranca.
Sí, exacte. Qui realment dona les feines és la policia local. Ells els hi expliquen tot el que han de fer, i després també ajuden. En el marc de la pandèmia també donen molt suport als mercats del dimarts, a la Pellegrina, i del mercat de dissabte. Això també... penso que és important recordar-ho. Si no hi hagués situació de pandèmia, les tasques serien més de civisme, més d'aquest tipus. Però amb la incorporació del Covid, doncs s'han adaptat a noves feines.
Doncs anem a conèixer un d'aquests agents cívics. La Sabina el presentava. És el Julen Palomo. Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Ens explicava la Sabina que has treballat ja 6 mesos i t'acaben de renovar contracte 6 mesos més. Què s'ha estat fent fins ara, Julen?
Doncs jo ja vaig entrar com a agent cívic amb tot el tema del Covid, o sigui, ja estava tot això introduït. Jo vaig començar el juliol, per tant, ja em vaig... Sé que abans els agents cívics no feien ben bé la feina que estem fent ara, perquè ara hem hagut d'evolucionar i adaptar-nos una miqueta a tota la situació actual que hi ha. I doncs, la nostra feina a dia d'avui, sobretot, és anar informant a tothom qui passa pel carrer, que potser no saben les noves normatives, les noves normatives aquestes que van sortint, que cada 2 per 3 van canviant. Llavors la nostra feina és també anar-li explicant a la gent i recordant quines normatives són les actuals, que avui poden ser unes i d'aquí la setmana vinent seran unes altres. Llavors, aquesta feina l'hem de fer nosaltres, sempre de manera empàtica, de manera assertiva i comunicar-los això amb la gent. Llavors, també, una altra feina que fem és la de donar suport a les escoles a l'hora d'entrades i sortides dels nens i nenes a l'escola. En el tema del trànsit, sempre sota el suport de la policia, la responsabilitat i tot això, les feines ens les manen ells, i també és una de les feines que fem de dilluns a divendres. I també, per últim, el donar, com bé ha dit la Sabina, un suport a tot l'equip de mercats de Vilafranca, tant dimarts a la Peregrina com dissabte també allà al mercat de Vilafranca.
Quan el ciutadà, quan el vilafranquí us troba o interactua amb vosaltres, us identifica fàcilment com a agent cívic o us heu d'explicar encara qui sou i quina tasca feu?
Bueno, cada cop ens reconeixen més. Sí que hi ha gent que ja sabem com funcionem i la nostra feina quina és, llavors molta gent ja ens identifica i quan tenen algun tipus de queixa, alguna problemàtica que potser nosaltres no hem vist, perquè una de les feines també és doncs passar les incidències que hi hagi en tot el mobiliari urbà, no sé si hi ha un banc que estigui trencat, doncs hem de passar la incidència perquè vingui després la brigada a arreglar-lo i cosetes així. Llavors hi ha coses que, com persones que som, doncs se'ns poden escapar, que no les podem veure, i sempre està molt bé doncs que hi hagi aquesta comunicació, que això, que la gent ens conegui i ens vingui a dir-nos pues, al seu punt de vista o a la seva queixa, que potser nosaltres no l'hem vist, no l'hem pogut veure o coses així. Llavors, gràcies a tota aquesta gent, doncs nosaltres podem fer millor la nostra feina i bueno, podem aportar el nostre granet de sorra bueno, amb el tema de la policia, amb el tema de proximitat i que no hi hagi tant incivisme potser al que és la vila.
I passa sovint que s'adrecin directament a vosaltres per preguntar-vos, per dir-vos hi ha aquest problema aquí?
Sí, sobretot amb el tema de, bueno, de coses que nosaltres no podem veure i les coses que són més coses que passin puntualment o coses que porten passant dies i nosaltres no podem veure, perquè per exemple el nostre horari el dia d'avui acaba a les 5 de la tarda. Doncs si hi ha una problemàtica o alguna cosa que passa sovint cada tarda i nosaltres no hi som, llavors clar, aquest problema nosaltres no el podem identificar. Llavors aquí sobretot és quan aquesta gent ens para, ens identifica, ens explica el problema i llavors ja és feina nostra doncs contrastar-la, veure que és verídica i passar l'informe amb la policia local per solucionar aquest problema.
Julen, quan explicaves les tasques que fas, deies una cosa que m'ha quedat, que heu de ser empàtics i assertius. Sí. Aquesta és la clau?
Sí, una de les, és que ens hem de saber adaptar sobretot també al ciutadà a qui ens adrecem. No és el mateix pues, interactuar i parlar amb un adolescent que amb una persona gran. Llavors, amb aquestes tasques, doncs, la feina nostra és el saber adaptar-nos, ser flexibles i saber doncs, com interactuar amb aquesta persona. Perquè en cap moment, doncs, per exemple, no sé, entrar-li de manera molt directa i que se senti ofès o alguna cosa semblant. Hem de saber doncs, com interactuar i com parlar i com entrar en aquesta conversació per portar-ho de la millor manera possible. Si era el que sempre s'ha dit, que les persones parlant s'entenen, però les persones han de saber parlar.
I a títol personal, què està comportant per tu participar en aquest pla d'ocupació, fer d'agent cívic?
Doncs m'està ajudant a veure doncs, que puc aportar el meu granet de sorra perquè hi hagi menys incivisme a tot el que és la vila. Sempre ho havia vist des de fora i era com, bueno, sí, la vila estava bé, sempre ho havia vist bé i ja m'estava bé, com estava abans. Però clar, un cop estic dins, com és aquest pla d'ocupació d'agent cívic, doncs ostres, veig que puc ajudar a que l'incivisme baixi i que la vila pugui estar millor dia a dia. Llavors, el poder aportar aquest granet de sorra és una cosa pues, molt positiva, la veritat. I crec que els meus companys pensen el mateix que jo i bueno, la veritat és que, com deia també la Sabina, a dia d'avui formem molt bon equip i estem molt bé els sis. Tenim la mateixa manera de pensar, la mateixa manera d'actuar i la veritat que estem aportant el nostre granet de sorra amb això, amb aquest tema.
Seguim parlant d'aquesta figura de l'agent cívic, ara és d'un altre punt de vista, perquè comptem també amb el caporal de la policia local de Vilafranca, Joan Alcalà. Molt bon dia, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
Contents de tenir també el seu punt de vista i que ens expliqui en quin marc surt la idea que la policia local incorpori agents cívics.
Doncs la figura de l'agent cívic ja, ve, encara que no ho sembli, ve de lluny aquí a Vilafranca. El que passa és que ha passat per diverses... Ha hagut diferents etapes en les que han tingut un tipus de servei o un altre i podem remuntar l'any 2004 que es va realitzar una campanya de voluntaris que aquest va ser, diguéssim, al principi, no?, la idea principal originària d'agents cívics que feien campanyes de participació ciutadana on per diferents barris on es detectaven anomalies a la via pública i les passaven a l'Ajuntament per arreglar de forma voluntària i bueno, contribuir una mica al control de l'incivisme. Després, cap a l'any 2016, es va recuperar aquest projecte i juntament amb la Fundació Massalbornà, si no recordo malament, també va participar l'any 2016 amb unes campanyes de sensibilització que es van fer també per el tema del civisme i tal. I després el Pla d'Ocupació va recuperar aquesta figura d'agent cívic, que és la que el format actual, diguéssim, el que tenim en aquests moments.
I l'àmbit actual d'actuació, com ens deia el Julen, és bàsicament civisme i Covid-19?
Bueno, és molt més que tot això, perquè la veritat és que també, donat la situació actual, la figura... o sigui, la figura de l'agent cívic per la policia local està sent fonamental, no? Perquè, com bé ha dit el Julen, és una normativa que està canviant cada setmana, que la gent té molts dubtes, i el tenir presència contínua als diferents barris de gent que té la informació actualitzada de què és el que es pot fer i què és el que no es pot fer del tema de la pandèmia... ens està anant molt bé, no? Perquè la veritat és que ens descarrega molt d'aquesta feina d'informació als agents de la policia local. Però és que a part d'això estan sent també un referent al tema del civisme referent a la conducció de gossos, als pipicans, tot el tema de recollida d'excrements, d'informar la gent, com sensibilitzar la gent, sobretot, perquè la seva feina és més pedagògica, és més de... doncs recordar que hi ha una normativa, que hi ha una ordenança de civisme i, bueno, si encara hi ha algú a Vilafranca que desconeix les normes de civisme, sobretot a el que refereix a la via pública, com són els gossos, la utilització dels parcs, doncs ells estan fent aquesta feina que també, déu-n'hi-do.
Per tant, caporal, la valoració fins ara és positiva.
Sí, per descomptat és molt positiva. Ells de seguida s'han integrat a l'entorn de la policia local, o sigui, fent les tasques de regulació del trànsit i amb el tema de la central sortida de les escoles. Això és una feina que moltes vegades no es valora gaire, però sobretot els nens que veuen aquesta figura d'adults que els ajuden i que controlen que altres adults no respectin les normes i els facilitin l'entrada i sortida a l'escola. Jo crec que és una figura que crea ja, està creada ja en l'imaginari dels nens i que inclús quan alguns agents cívics han acabat la seva etapa com a agents cívics, els nens els han fet dibuixos, els han fet reconeixements i coses, aquestes coses, la veritat és que ja dona, o sigui, és un senyal de que és una figura doncs que ja està calant a la societat, no?, vilafranquina.
Sí, sí, molt gràfic aquest exemple que posava dels dibuixos. Caporal Joan Alcalà i Julen Palomo, ens ha agradat molt comptar amb la seva participació en aquesta petita secció del Penedès en xarxa. Un plaer i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
I tornem als estudis de Ràdio Vilafranca amb la Sabina i la Mercè. Molt ràpidament, Mercè, tenim alguna oferta destacable?
Sí, jo us he portat tres. La primera d'elles, sense apartar-nos del que són els plans d'ocupació, doncs estem buscant un oficial primer de pintor, pintora, per encarregar-se d'un equip d'operaris que volen fer, que l'objectiu és fer neteja de grafitis a la població i millorar en general l'espai urbà, el mobiliari urbà. Els requisits bàsicament és que tinguin experiència en pintura i neteja i sobretot en la conducció d'equips i lideratge. Aquest seria un contracte, com he comentat, en pla d'ocupació fins a final d'any. Després tenim dues ofertes més, una de carnisser per supermercat, també a Vilafranca, i una altra de fuster, de muntatge de mobles per a treballar a Olèrdola. D'aquestes tres ofertes en trobareu informació a xaloc.diva.cat.
Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Sabina Cassà i Mercè Mercè, per acompanyar-nos avui en directe aquí als estudis.
Gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu. I després de parlar d'aquests nous agents cívics Covid-19 contractats a Vilafranca, connectem amb les notícies de les 11, tota l'actualitat, i seguirem amb el català al carrer i el concurs.